directe ja per prevenció al carrer. Així hem arribat a les 9 i 4 minuts. Comença la gran vida.
Més informació a ib3notícies.com.
Ràdio, la gran vida. Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas.
Hola, senyores i senyors, molt bon dia a tothom. Benvinguts a 9 des del matí, 5 minuts, diumenge festiu, 12 d'octubre, dia de la Hispanitat, dia de la Mare de Déu del Pilar. Voldríem començar d'una manera més festosa, però l'actualitat s'esdevenir des dia a dia. Marc, el començament d'aquest programa, Juan Mimas, molt bon dia.
Molt bon dia, Miquel Àngel, i a tots els oients que ara mateix aneu amb el cotxe, esteu a que vostre, aneu alerta, que plou, i això
pareix
que va per
llarg. A Formentera torna a ploure una altra vegada, alerta taronja i Eivissa Formentera, alerta groga a tota Mallorca i tota Menorca, Dana El Alice encara s'està deixant a veure, va ser ahir un dia que va donar moltes de sorpreses. A més, la unitat militar d'emergències torna a ser a Eivissa per ajudar a les taques de buidatge d'aigua i de netatge de fangs provocats per les pluges i tempestes que han deixat, com dèiem, la Dana Alice. Volem que escolteu la darrera intervenció que va fer el senyor Pablo Garí, director general d'Emergències i Interior. Va ser vespre, va dir aquestes paraules.
Hemos tenido un fenómeno de desarrollo súbito que nos ha provocado que tuviéramos que reajustar esa labor de control y seguimiento que estábamos haciendo, dado que nos ha entrado un frente con una descarga importante en Formentera, luego se trasladaba también hacia Ibiza y en el Levante, que era lo previsible, y norte de la isla de Mallorca. Se ha quedado muy encajado, ha generado un vórtice que ya nos pasó la semana pasada y el fenómeno ha sido bastante similar, con mucha menos intensidad de lluvia, pero sí. Esta lluvia se acumula a las situaciones que ya veníamos arrastrando de toda la semana. De hecho, hemos tenido un pico importante hacia las 3:30, 4 de la tarde, que nos ha obligado primero a hacer un mensaje de alerta temprana a toda la población de Formentera, después a Ibiza y en el último tramo a la población del norte y levante de Mallorca. Es cierto que esta situación ha sido muy bien recibida por la población y tenemos que dar las gracias al comportamiento de la población, que venía además ayudada a la situación por la suspensión de las actividades que habíamos hecho a lo largo del día. Eso nos ha permitido que no tengamos ningún incidente reseñable con respecto a daños personales. En todo caso, lo que tenemos es cuantiosos daños materiales y una afectación de las infraestructuras como venimos sufriendo estos días atrás. Esto supone que ante una necesidad masiva de apoyo y de nuevos medios, hayamos hecho una solicitud a la Unidad Militar de Emergencias a través de la Delegación de Gobierno y además a través directamente del CNEM. Este despliegue, a través de unas gestiones hechas directamente desde la Presidencia del Gobierno Balear, ha permitido que tengamos un barco de Balearia otra vez. Por tanto, a las 5 de la mañana podremos tener preposicionado ya personal de la UME con medios pesados para dar apoyo al personal operativo que tenemos en zona. Estamos en una situación de mucha inestabilidad y que, por tanto, aunque tengamos una aparente calma, tenemos un frente que se va aparentemente a comportar igual que los dos anteriores y, por tanto, tendremos una aportación permanente y mantenida, no tanto por intensidad, pero sí en el tiempo, de 60-70 litros en 2 horas aproximadamente. Sigan los consejos, que sigan informándose a través de los canales de comunicación, que máxima prudencia, como han estado haciendo hasta ahora, máxima colaboración con los servicios, que también lo están haciendo hasta ahora, y que estén informados, que es lo fundamental. Y, en todo caso, cualquier incidente al 112, que desde aquí llevamos todo el día con una célula de seguimiento para poder hacer para poder dar la respuesta que haga falta en cualquier situación.
Eren les paraules d'en Pablo Garriz, com us hem dit, director general d'Emergències i Interior. A Mallorca també va ploure i també va botar l'alarma a telèfons mòbils per primera vegada a zones del nord, nord-est i llevant de Mallorca, entre elles a la població de Manacor. Una vegada més s'inundava ciutat costanera, el poble costaner de Porto Cristo, i els veïnats mos deixaven aquesta opinió.
Pues molt malament, la pitjor vegada de totes. Avui mos ha arribat l'aigua per aquí, per Genoi, un desastre. No venint a temps mos esquerres, els cotxes passen com si dona la guiana, els bussos també, això fa una ona, entra com una, un desastre, un desastre, un desastre.
Darrerament basta que caiguin quatre gotes perquè el carrer s'anegui i, evidentment, els dies que plou com avui, pues, un desastre. És desesperant perquè estàs aquí perquè saps que t'entrarà l'aigua i veus com t'entra l'aigua, no pots fer absolutament res, evidentment, perquè l'aigua no l'atures en ses mans. I contemples com t'entra l'aigua fins en el fons del teu negoci, com... és insuportable.
Que aquesta pobra gent sempre els passa el mateix i he decidit donar-los una mà. Tenia el sector en la pala enganxat i dic, mira, de llevaré l'aigua de lo que pugui ajudar.
Tot amb ajuda aquí, si no ajudam, entre nosaltres ja ha vist la institució que han fet. Han vingut, s'han tornat i ja està.
Fem una petita aturada aquí a Porto Cristo, localitat que pertany a Manacor, per xerrar precisament en la bala de Manacor. No és la primera vegada que s'inunda Porto Cristo, no és la primera vegada que els veïnats se queixen. Què és el que està passant exactament a Porto Cristo, que quan plou s'anega? I el bala de Manacor molt amablement ha volgut atendre la nostra cridada. Miquel Oliver, molt bon dia.
Bon dia, Miquel Àngel, què tal?
Benvingut al programa, bon dia, un menja. Què passa a Porto Cristo?
Bé, primer de tot, si me'n permets, faré un poc d'anàlisi d'on ha passat aquesta incidència. Es porta és un nucli de costa i que per sonografia de vegades se comporta que han tingut alguns episodis a la part baixa d'esport, no? Aquesta zona, aquesta xarxera de Sant Cervera, està a la part alta, cosa que demostra que precisament allà on va ploure molt va ser a damunt del nucli. No és ni una torrentada, ni és una vinguda d'aigua, sinó que és una plovuda molt forta que hi va haver a damunt del port, diríem a la part alta. I el que passa és, diuen que les coses quan estan mal fetes només poden anar pitjor. Aquesta zona, durant els darrers 30 anys, han tingut problemes d'evacuació d'aigua, i resulta que el motiu és perquè havia, quan s'ha fet aquella zona, no se va canalitzar l'aigua fins a la mà. És a dir, l'aigua de pluvials no arriba a la mà, sinó que el que hi havia és un pou d'infiltració, que el diríem, anava en una cova, perquè mos entenguem, no? Aquest pou d'infiltració, a mesura que han anat passant els anys, s'ha anat taponant i s'han anat obstruint, i com que era un pou que no tenia cap autorització ni de recursos hídrics ni dels organismes supramunicipals, no se pot tornar a recuperar aquesta operativa que tan important era per aquella zona, perquè fa com si fos una olla, diríem, no?
Okay.
La part baixa de la part alta. I ara el que requereix aquesta zona és una actuació que ha de conduir l'aigua per diferents carrers fins a arribar demà. Aquesta actuació és una actuació important, el projecte està fet, i encara que estem mirant-ho si trobem alguna altra solució abans d'investir-la de forma definitiva. I sí, jo ja dic, quasi, només me queda, com a representant de l'Ajuntament, demanar disculpes als afectats i a tots els veïnats d'aquella zona, perquè efectivament és una cosa... és un episodi que se reprodueix un parell de pits a l'any cada vegada que plou. Després, a mesura que s'atura de ploure, se'n va anant l'aigua i se recupera la normalitat, però hi ha una sèrie de negocis i de particulars que pateixen d'una manera molt important aquesta falta d'aquesta evacuació de l'aigua pluvial.
Aquestes primeres mesures, abans d'executar la principal, teniu data de començar-les a fer? Aquestes millores que teniu pensades a executar?
Haurien d'haver començat fa 4 o 5 anys, sincerament. Aquestes actuacions són... hem de pensar que s'ha anat en el màxim per intentar optimitzar aquests recursos municipals, aquests recursos públics. No estan xerrant només de que no hi hagi dobbets, sinó també la vegada de que tot se faci correctament. Dobbes n'hi hauria i això no seria un problema. Sí que és veritat que hem intentat fins al final o fins fa una sèrie de mesos a veure si podrien recuperar aquest pou d'infiltració, que seria l'actuació més ràpida, és a dir, pensem que tenim un forat en terra i llavors entengem, ve una màquina, retorna a fer el forat que hi havia i a partir d'aquí seguiria infiltrant com ha passat sempre, no? I això s'ha intentat, s'ha retrasat, no han tingut resposta i ara toca prendre decisions. Han de saber veure quin és el recorregut que tindria aquesta canalització per anar a parar demà, com s'ha fet en altres zones, en concret també a zones de Porto Cristo. És una actuació important que requerirà temps i dobbes, però bueno, sempre diuen que els dobbes són per aquestes coses i ara toca prendre decisions.
I de banda, Miquel Oliver, molt clar i molt concís en les teves declaracions. Moltíssimes de gràcies per tenir la cridada d'IB3 Ràdio.
Moltes gràcies, bon diumenge, i esperem que no plogui més.
Moltes gràcies, una ferrada ben forta. Juanmi Mas, actualitzam els avisos en aquest moment. Es mantenen els avisos a Mallorca, Menorca, Groc, i a Eivissa i Formentera, Taronja.
Correcte.
I fa 14 minuts, a les 9 en punt des de matí, s'ha reunit, no sé com s'anomena, ara mateix ho han sentit en els informatius, crec que és el comitè tècnic d'experts en emergències, s'ha sí. Reuneixen a Eivissa, la presidenta del govern de les Illes Balears, Margarida Provenç, ha suspès la seva presència en els actes de la celebració del Dia del Pilar i de la Hispanitat a Madrid, en les majestats dels reis d'Espanya i les altres autoritats, per estar molt pendent d'aquest Dana, Alice, que sorpresivament ha afectat més de del que mos pensàvem.
Sí, perquè la UME ha tornat a intervenir, com han comentat abans, no?, amb aquestes tasques de buidatge d'aigua i neteja de fangs provocats per aquestes pluges.
Anem a fer una petita aturada publicitària i anem a saber llavors quin temps ens espera avui. Actualitzarem llavors també a les 10. Ara primer ho farem amb Alberto Dardé, nostre meteoròleg particular del programa La Gran Vida. Però serà després de la petita pausa publicitària. Fins ara.
La Gran Vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és servei públic. Una comèdia musical que parla d'amor, de la crisi dels 30 i de què passa quan els somnis es transformen en rutina. Això és You Say Tomato. El pròxim divendres 24 d'octubre a les 20 hores al Teatre Principal d'Inca. Rialles, música i emocions amb Anna Moliner i Joan Negrier. No et quedis sense entrada. Compra-la al web del Teatre Principal d'Inca.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Fins a les 12, escolta La Gran Vida.
Ara vinga, les 9 des de matí, 18 minuts. Continua La Gran Vida aquí a IB3 Ràdio, programa número 12, avui dia 12 d'octubre, festivitat de l'Hispanitat, la Mare de Déu del Pilar, molt pendents. Faim un pot de servei públic, que també és feina i tasca d'aquest programa. Estem molt pendent d'aquestes alertes que hi ha a Mallorca i Menorca, que són grogues, i en especial a Eivissa i Formentera, que ja hi plou una altra vegada, a Eivissa Taronja. Com dèiem antes de la publicitat, a les 9 s'ha reunit el gabinet de crisi a Eivissa, en la presència de la presidenta del govern de les Illes Balears, na Marga Proens, juntament del seu director general d'Emergències Interior, per estar molt pendents d'aquestes pluges. Que, bueno, amb aquesta Dana Alice m'haurà sorprès, perquè s'ha reactivat de tal manera... bueno, estava llegint varis comentaris per Twitter. Uns deien s'ha reactivat, els altres deien no, és que no s'hagi reactivat, sinó que el que s'esperava que havia de ploure dins la mà ho ha fet damunt terra. Per això ahir aquestes pluges que van tenir lloc en el nord, nord-est de Mallorca, allà on es va activar aquest servei d'alerta, és alerta, allà on van rebre els mòbils una alarma que tothom se posava a cobro i tothom anava un poquet alerta a fer segons quines coses fora de les seves llars. També a Menorca va ploure per sorpresa, allà on va caure el gordo de la loteria va ser Menorca, perquè no s'esperaven pluges i se va de sobte passar de no tenir alertes a tenir alertes per pluges. I, bueno, anem a veure què ens espera per el dia d'avui, perquè, com dèiem, tenim alerta taronja a Eivissa i Formentera, on ja hi plou, amb alerta groga a Mallorca i a Menorca, i en tot nosaltres avui abusam un poquet d'ell, el nostre meteoròleg particular de la Gran Vida, en Albert Darder, que ens actualitza un poc com està aquest panorama i que ens conta un poc què ha passat, Juan Mimas.
Sí, en Albert ens donarà aquesta part més local, aprofitant que el tenim com a col·laborador d'aquí a la Gran Vida, i ja el podem saludar. Albert, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia. Aquí estem, pendents una vegada més de la situació.
On te trobes ara mateix?
Jo ara segueix que aquí sóc jo, no m'he mogut de casa.
Perfecte.
Però sí, millor, perquè la situació és delicada i estem mirant constantment a la cadara per veure si se reactiva també a Mallorca.
Albert Adén, anem a fer un poquet d'història i anem a contar un poquet què és el que ha passat, perquè ha estat una Dana Nalis molt sorpresiva, no?
Sí, la veritat que s'han reproduït les precipitacions inclús a zones amb major quantitat i a zones on no estava tan previst, com heu dit a Menorca també, que no estava amb alerta, en el final també va rebre i ha plogut una mica per tot. I torna a ser a Eivissa, l'epicentre, diguéssim, de les majors precipitacions.
Què li ha passat en aquesta Dana Alice? S'ha enfortida? O realment ha plogut a terra el que havia de ploure dins la mà? Què és el que ha passat amb aquesta Dana?
Sí, la veritat que estava previst que hi hagués aquest aigua segons els models meteorològics. El que passa que és molt difícil afinar de vegades de manera local on és que caurà més fort. Penseu que nosaltres som un arxipèlag que estem rodejats d'aigua i costa molt de vegades afinar el punt exacte. Molt de pits pega dins aigua quan hauria de pegar a terra i viceversa. Aquesta vegada ha passat així, s'ha desviat uns pocs quilòmetres i això ha fet que pegàs de ple una altra vegada dins i a Eivissa.
Perfecte, Albert, perdona que estem parlant per intern. Quines són les previsions que tenim en aquests moments?
Ens donen els mapes que fins avui migdia pot haver precipitacions. Les que tenim ara a Eivissa ja duen més de 30 litres acumulats, segons quins municipis, i els models ens donen que fins avui migdia pot continuar ploguent. El cap vespre, sort baixa, ja hauria de ser més tranquil·la, en teoria, i hauria d'escampar ja de forma general a totes les illes. O això és el que m'ho diuen en mapes.
Per tant, el tanto, hem d'estar al tanto fins al migdia, sort va ser un poc més relaxats, tal volta més que ahir, perquè no se... vull dir, podrien descartar sorpreses, no? O sempre hem d'estar pendent que hi pugui haver una sorpresa.
Hem d'estar pendents, perquè se pot activar en qualsevol moment i mos diuen en mapes que demà pot tornar a haver ruixades, no seran tan generals, seran més locals, per tant, la situació encara no ha passat, encara queda inestabilitat suficient com per tenir més ruixades.
Albert, adem, moltíssima de gràcia i molt pendent d'aquest temps meteorològic que mos ha fet desbaratar un poc l'esquilet del nostre programa. Hem hagut de passar temes que teníem en el principi un poc més avall per estar molt pendents de lo que està passant a la nostra comunitat autònoma, a l'Illa Balears. Albert, adem, moltíssimes gràcies.
Estarem atents. Gràcies a vosaltres.
Una ferrada ben forta. Vinga, adeu-siau. 9:23 i anem a posar un poc d'ordre en el programa i anem, ara sí t'apareix, Juanmi, el que és ja la rigorosa aixaleta que mos hem voltat un poc fins ara.
Sí, sí, sí. Passes una penada, però l'actualitat és l'actualitat. No passa res.
Juanmi Mas surt de la ràdio per xerrar amb la gent. Què ens preocupa? Què ens fa riure? Inquietuds amb un toc d'humor per saber com respira el carrer.
A veure, vinga, anem a parlar de vivenda. La Comunitat Balear té els habitatges més cars d'Espanya i per afegir tot això, per afegir en el banyat, resulta que la majoria d'habitatges baratos que s'anuncien per menys de 250.000 euros a Mallorca, atenció, tenen huevo kinder, sorpresa.
Sí, tenen càrregues, no? Podrien ser ocupes, podrien ser inquilins, podrien ser deutes, deutes també de comunitat. Tenen unes històries aquí que a vegades fa que no sigui tan econòmic i, sobretot, que no siguin tan accessibles.
De totes aquestes qüestions, en Juanmi ha sortit en el xerrer a demanar a la gent digues, Juanmi.
No, t'anava a dir que els hi han demanat per aquestes qüestions sobre l'habitatge, però en el final tothom desvia l'atenció cap a el que li interessa, però tenim així mateix tres bous.
Vinga, anem a escoltar-les.
Estem xerrant aquí en el barri de Llevant, no? Polígon de Llevant, de Soledat, tota aquesta banda de Llevant de la ciutat, que és una banda de classes treballadores i que estem patint una mena d'invasió de rics, no? Que estan construint cases de luxe amb uns preus elevadíssims. Llavors tenim aquesta tensió molt a prop. Personalment, de moment, jo afortunadament no l'he vist d'aquesta manera, però crec que 250.000 no és un preu econòmic. Sobretot tenint en compte els nostres sous, no? Els nostres salaris. Crec que és econòmic comparat amb els preus que veiem més sovint, com 600.000, 1.000.000 d'euros, i assolim que 250.000 és un preu econòmic. Però és que no ho és. O sigui, si nosaltres miram les nostres nòmines o el nostre poder adquisitiu, bàsicament estem desplaçats, estem condemnats a formar part d'aquesta gent que no ha pagat les hipoteques, que no arriba i que està en aquest trànsit de perdre's a casa, més que de la gent que pot accedir a comprar una casa.
Jo visc un bloc a Palma, un bloc de 100 pisos, de 100 pisos nous, i el 10-15% del bloc està comprat per estrangers, sobretot alemanys, i el pis on estem nosaltres va costar uns 300.000 euros i fa una setmana un alemany va venir a fer-nos una oferta de 500.000 euros, 200.000 euros més en 4 anys. I això és una de les raons per les quals s'ha desbocat totalment el preu dels pisos.
És un debat molt complex, això. La veritat que no només puc tenir una opinió. La veritat que és un gran problema que ens trobem ara i, claro, necessitant solucions. La cultura de fa 20 anys, que és quan jo me vaig independitzar amb la meva dona, fa més de 20 anys, nosaltres vam estalviar tot el que vam poder per poder comprar una casa. Que passa, els lloguers eren menys de la meitat. però és que les cases també ja eren molt cares antes. Ara mos trobam pues, que la gent no estalvia, que la gent no vol fer més de 40 hores de feina, mos queixam en les empreses, mos trobam en un cercle que no acabam. El tema és aquest. Què pensant sobre això? Pues que no és problema per una banda, és que són molt de factors que s'han d'arreglar.
De totes aquestes qüestions en volem parlar avui de matí amb en José Miguel Artieda. Ell és el president del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària, i jo m'ho vull quedar amb aquesta veu que mos deia que, bueno, que hem, de qualsevol manera, blanquejat 250.000 euros... sí. Juanmi, com una cosa barata, i no és barat un pis de 250.000 euros, però si comparant amb el que hi ha en el mercat, recordem que el que contàvem abans, que les Illes Balears, la comunitat allà on hi ha els pisos més cars de tot Espanya, sí. 250.000 és barat comparat amb el que hi ha?
250.000 euros, un preu ja més mitjancer, més caret, però Huelva, no aquí a Mallorca. Aquí a Mallorca és vera que si comparam la situació actual amb la de fa 10 anys, els preus no tenen res a veure. Dic 10 anys perquè realment són 5 o 6 només.
El que és molt trist, i és de lo que parlarem amb en José Miguel Artieda, és que la gent se vegi obligada a vendre pisos en càrries com ocupes, inquiocupes, deutes i altres històries incluïts. O sigui, tu te'n vas, vols comprar un pis i et penses que és més barat de lo normal, però te diu el venedor, escolta, sí, és més barat, però pensa que t'ho venc amb un ocupa incluït.
Així és.
José Miguel Artieda, president d'API, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Benvingut en el programa. Bon diumenge i molt d'anys, perquè avui és festa. Com te trobes?
Sí, gràcies. Bé, ja se pregunta, no? El que comentaven els ciutadans, no? Pues tot és cert, no? Estem aquí a Balears, mantenim el rècord de dades d'immobles. Estic en mig a Balears, són 350.000 i 400.000 euros. Això és una realitat. La mitja nacional, podem parlar que estaria en uns 220.000 euros per mateix pis que puguem comprar aquí, i això fa que sigui pràcticament impossible pues, accedir a una vivenda. La hipoteca mitja, una altra dada, la hipoteca mitja aquí a Balears són 260.000 euros i a nivell nacional són 160.000 euros. És a dir, estem en una situació extrema i quan veiem aquest tipus de vivendes que estan per davall els 250.000 euros, pues, han d'anar amb molta compte.
Té solució? Perquè, clar, el darrer comentari que feia un dels ciutadans era que és un conglomerat de moltes coses, moltes situacions, però mos estem acostumant, no?, massa en aquest preu que hagi de pagar uns 400.000 euros per un habitatge. Però, a més, aquesta situació d'aquests pisos que tenen un preu relativament més econòmic de 250.000 euros, és així? Hi ha un gran percentatge de pisos que tenen aquestes càrregues per deutes per diferents motius?
Sí, si analitzes els immobles, bueno, els immobles de menys de 250.000 euros, però te trobes això, no?, que veus la descripció i són pisos que tenen, estan llogats o que estan ocupats o que tenen un usufruit o que tenen deutes de rames de la comunitat per aprovar, no? Hem de pensar que els immobles a Palma, sobretot, són immobles, la majoria, que ja són antics, que tenen més de 50 anys i necessiten una reforma important. I tot això pues, forma part d'aquesta càrrega que fa que lo barato, de vegades, no sigui tan barato.
I aquestes càrregues, així com deien que els preus hi ha molta diferència entre els preus d'aquí i els preus que pot haver altres indrets d'Espanya, però aquestes càrregues també les tenen altres comunitats o és un tema més peculiar d'aquí de Balears?
Bueno, m'imagino que també per tot n'hi haurà. Si veus, n'hi haurà per tot, el que passa que aquí l'accés a la vivenda és un problema i ho fa més llamatiu.
Avui Diari de Mallorca publica en portada que Mallorca tanca setembre amb una xifra de projectes de noves vivendes estancades. Els 9 primers mesos de l'any se salden amb una xifra de visats similars a l'any 2024, encara que aquesta frenada se culpabilitza a les expectatives generades per l'anunci de les noves mesures del govern de les Illes Balears. Vos consta, vosaltres, aquesta informació que avui publica Diari de Mallorca?
Bueno, ja fa una sèrie d'anys que des del boom immobiliari que s'ha frenat la construcció de noves vivendes. O sigui que hi havia la tendència fins l'any 2010-2012, però després veiem que s'ha anat frenant, i ara es veu que hi ha molt anunci de creació de vivenda, sobretot vivenda HPL, vivenda de preu limitat, i la vivenda lliure pues està pendent d'explosionar, i el que s'està construint més darrerament pues són unes familiars que no arreglen el problema.
Per tant, el que acabes de dir ara, estem pendents molt que explosioni aquesta construcció de vivenda. Construir vivenda no és una cosa que se pugui arreglar d'avui per demà. És una cosa que du temps i ja anem un poc enrere, no?
Sí, no van fer els deutes fa anys, vam abandonar la construcció de vivenda protegida, que és el que podria donar-se en els residents, o la gent que té més necessitats, i el que és la construcció, s'ha complicat molt el tema d'obtenir les llicències. Tenim la mitja, poden ser fàcilment 2-3 anys, i clar, això fa que també els constructors s'ho pensin. A més, s'ha d'afegir l'increment tan gros que ha hagut per construir, no? El que se pot construir fa 3 anys per una mitja de 1.500 euros o 1.200-1.500, avui en dia no t'abasta de construcció 2.000-2.200 euros. Això és una pujada que s'ha de tenir en compte, i és un freno. El cost de construcció i el cost invisible, que és la lentitud en poder construir, pues això fa que s'ho pensin dos pitxes constructors.
De totes formes, creus que s'animaran des del Col·legi de Gent de la Propietat Immobiliària? Contemplau que hi hagi una explosió, com tu mateix anomenaves, en aquesta falta de vivenda, que se calcula més o menys com un 30.000 habitatges que fan falta?
Sí, això són dades més o menys que coincideixen tots els estudis, 30.000, entre 25 i 40.000 vivendes que fan falta a Balears, i si estem veient que si per part dels promotors pues hi ha molt d'interès, molt de seguiment per tot el que és la possibilitat de simplificar els processos de construcció i poder construir on ja està construït o canviar s'ús i destinant HPL, pues això hi ha molt interès per part d'un promotor, si me consta que sortiran en breu.
I de José Miguel Artieda, president d'API, de Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres.
A tots vosaltres.
Una ferrada grossa, bon dia. I continuem aquest programa de La Gran Vida, programa número 12. Per cert, en el control tècnic tenim en Luis Menéndez, que ens acompanya cada dissabte i cada diumenge, l'amo dels botons de la màquina aquesta que conduïm fins a les 12 de diumenge.
En el control tècnic, sí.
L'amo dels botons. L'amo dels botons. Jo no sabria pitjar un botó, perquè la liaria un poc parda.
Pitjar, que no donar, que li dona l'in el botó. No, donar.
Jo te puc donar un botó, sí, te puc donar i te guardo dins la butxaca.
Sempre tenim un debat amb això.
Però pitjar. És veritat que Palma deies donar.
Dóna-li
aquí. I es pitja aquí.
Es pitja. I en Luis Menéndez és que pitja.
Exacte. Ha quedat clar que és en Luis Menéndez. Avui ho deim, Luis, per totes les vegades que no ho han dit durant els altres dies. Avui queda clar que és protagonista i tu. T'han de fer una entrevista. Per què és que els tècnics de so no us deixeu fer entrevistes?
Ara t'imagines que és sense bou?
T'imagines que digui, què quieres?
Què quieres i què quieres? Quién eres i
què quieres? 9:37 minuts, i ara és el moment de mirar a la cara de l'actualitat. Successos, tribunals, emergències, són les que parlaran crims, misteris, històries reals del dia a dia qui sap millor qui ningú és en Julio Bastida, delegat d'Hockey Diario a Balears, que per cert està d'enhorabona. Julio Bastida, molt bon dia.
Què tal? Bon dia, com
bon
estàs?
Dia. Bon dia.
Enhorabona, enhorabona. Més gràcies, de 500.000 visites amb usuaris únics a Hockey Diario, és el mitjà digital que més creix en aquest mes passat de setembre.
Correcte, hem crescut un 25% respecte al mes anterior i molt en consolidat com a medi de comunicació que més ha crescut durant el mes de setembre.
Jo crec que com a
nou... Han passat les notes, eh? Les notes, la primera vegada, les
jo
han passat.
Jo crec que com a nou delegat territorial deus estar orgullós d'haver entrat i haver aconseguit aquesta primera fita, no?
Jo crec que sí, perquè la veritat
és
que...
És un bon que... loco de les visites. Vull dir, el que avui és blind mat... Això és com les audiències.
Sí, però si fas feina, jo crec que... En el final s'aconsegueix. Ha de consolidar. Jo crec que, ok, Balears tenia ja
una base.
Sí, una base molt consolidada en el tema de política. Faltaven els successos, els tribunals, els temes socials. Això és el que hem afegit, i hem afegit, com se sol dir, s'afegeix en el banyat i en el final s'aconsegueix pues, aquestes xifres.
Enhorabona.
Gràcies.
Bé, primer de tot, un tema de tribunals que m'agradaria...
Tenim un tema molt important avui, eh?
Sí.
El tema
de fet, aquesta mort jo coneixia i parlarem-se de sa mort, d'aquest assassinat...
D'en Fede.
En parlarem de què ha passat aquí perquè m'ho ha pliat de tot sobtat. De totes formes, hi ha hagut una imputació en Mercedes Garrido i en Pedro Illanes, ets vicepresident del govern de les Illes Balears, una imputació un tant estranya perquè ve de part de funcionaris. Què ha passat aquí? La Mercedes Garrido...
El tema dels funcionaris és un tema un tant especial.
Sí.
I les administracions públiques, en aquest cas, en la Mercedes i en Juan Pedro Illanes, no se'ls atribueix cap delicte en si, però sí perquè han d'anar en qualitat d'imputat, d'investigat, a fer una declaració per un tema d'assetjament laboral. Jo crec que quan vas en qualitat d'imputat és perquè ells no ho han fet, però sí que possiblement sapiguessin que s'estava fent i no varen fer res per evitar-ho.
Per tant, hi van com a imputat més bé per tenir garanties de defensa.
Correcte. Un imputat sempre s'ha llentat a saure. Ara... Abans eren imputats, ara se diuen investigats. Però és el mateix, és un sinònim. És una passa prèvia abans de la detenció. És a dir, és un terme jurídic que tu pots anar a la Policia Nacional, a la Guàrdia Civil o en els jutjats a declarar amb totes les garanties. Això què significa? Que vas amb un advocat. Tu quan vas com a testimoni, quan ets un testimoni, tens l'obligació de dir la veritat, sempre.
Okay.
I si no dius la veritat... te poses en pura. Si, en canvi, si tu vas com a imputat o com a detingut, vas en el teu advocat i pot dir mentides. Tu pots dir no dir la veritat, per lo que sigui, per intentar defensar-te. Perquè tu tens dret a defensar-te de la forma que tu vols.
Ah.
Per tant, aquí jo crec que en tema de funcionariat i de aquest cas dels polítics, jo m'agradaria tenir tots els documents davant de fer cap afirmació, perquè, sincerament, aquest tema són complicats.
No, eh? I a més, si és un cas estrany, perquè aquest mateix cas allà on s'ha imputat en Mercedes de Garrido del PSOE, en Pedro Illanes de Podemos, ets vicepresident i ets consellera del govern de les Illes Balears en l'anterior legislatura, ja van ser desculpats per el defensor del poble, però ara...
Han tirat cap endavant. Han tornat a reobrir el cas, per dir-ho de certa manera, i hem de recordar que en Juan Pedro Illanes era jutge de l'audiència... Era jutge de l'audiència de Palma. Per tant, és una persona que domina el tema jurídic perfectament. El que passa és que moltes vegades ens trobam que si tu, per exemple, aquí passa alguna cosa en aquest estudi i tu ets davant i no impedeixes, com a director del programa, no impedeixes que passi un tema legal o un delicte, tu també pots tenir una responsabilitat.
Anem a veure com llevarà aquest tema. El seguirem de prop perquè no deixa de ser una imputació i ja diuen que quan hi ha una imputació és perquè també hi ha indicis, no és vera? Vull dir, un jutge imputa no perquè li cau bé o li cau malament la persona, sinó imputa en base a uns indicis que troba i que s'han d'investigar.
Ho veurem. En acabar comptarem.
En acabar comptarem. Desgraciada notícia és que aquesta setmana ens ha commocionat a molt de mallorquins. El model que en tant ha ficat a Mallorca, en Fede d'Orcaz, fou assassinat a Ciutat de Mèxic amb un dispar mortal en el coll. Què ha passat aquí?
La veritat és que no se sap massa bé què ha passat. El que sí que podem és ubicar en els oients qui era en Fede. En Fede és un model i cantant que va néixer a Mar del Plata, Argentina, però amb 14 anys va venir aquí a Mallorca. Sí. I aquí va iniciar tota la seva carrera, va jugar amb el Sant Francesc de futbol, també altres equips d'aquí de Silla, va estudiar aquí. És una persona que podem dir que és un mallorquí 100% perquè ha passat tota la vida des dels 14 anys fins ara aquí a Mallorca i té la família aquí. Què va passar? Que ell, en un moment donat, se'n va anar, era model de Giorgio Armani, també de passarel·les, i va iniciar la seva trajectòria com a cantant, i va partir perquè se va enamorar d'una lota a Mèxic.
Okay.
Va estar allà, i era allà, entrava a participar, ve a ser com el Mira quién baila d'aquí, d'Espanya, pues okay. És d'allà, vale. Que se diu Hoy baila, o tal, con las estrellas, que és un programa de la televisió de Mèxic.
Okay. Ell era participava.
Era participant perquè la seva lota...
De fet, havia de començar el dia 13 d'octubre,
correcte,
no?
Correcte. Este ja han fet les pràctiques, els assajos i tal, la seva lota és una presentadora bastant coneguda de Mèxic, i van iniciar una relació. I no se sap massa bé per què, en un primer moment, ell anava per la carretera, tres persones en moto se van acostar a ell i el varen tirar, pues, crec que eren 5 tirs, i dos d'ells van donar en el cap i en el coll i ho varen matar. En un principi se pensaven que era un robatori, és a dir, que era un atracament, que varen anar per ell, perquè ell anava manant la seva furgoneta i ho volien atracar, i ell fugia, però no. En el final, tot sembla, segons la premsa especialitzada de Mèxic, que eren tres sicaris i van anar a matar-lo directament. Era un assassinat pactat. Per tant, s'està investigant, hi ha fotografies de sicaris, i ara s'ha de descobrir segurament què és el que ha passat.
No sou saber els motius de per què tal volta el volguessin matar.
A Mèxic,
no?
Pot ser qualsevol cosa. No es trinxaran d'Espanya o un país europeu que aquí... Mero manco, tot s'està controlat. Tu saps que Mèxic, la vida, no té el mateix valor
no.
que la té aquí. I ara se sospita, o s'està investigant, segurament, si té relació en la seva relació que té en sa parella, en gent famosa i tal, o si és un altre tipus de... un altre tema.
Bueno, pinta tot molt amb molta incertesa.
I jo crec que no se sabrà mai. No, a Mèxic, a les investigacions, no. Te diuen, ha estat això, i és mentida. O sigui, nosaltres hem xerrat amb companys de Mèxic, de premsa, i sempre m'ho diuen, que el 90% de les vegades que donen un motiu no és aquest. O sigui, allà se tapa molt el tema de... si és un tema de
sicariat
i tal, tot això se tapa moltíssim.
Una llàstima, una verdadera llàstima. Sí. Sabem si el duran cap a Mallorca?
Bé, el que sabem és que son pare i sa mare ja s'han desplaçat, sa família ja s'ha desplaçat fins a Mèxic, i també que, bé, que sa lota que té, que és aquesta presentadora, pues, ha fet un missatge per xarxa social, pues, que s'ha acomiadat d'ell, sí. Però de moment no se sap, de moment no se sap absolutament res.
Anem a un altre tema, perquè l'hem pogut seguir també per el vostre mitjà de comunicació. Rocambolesco, accident, desgraciadament, malauradament mortal, que va tenir lloc a la sortida de Son Banya. Jo he llegit que la companyia va fugir, també. El conductor va fugir. La companyia ja va fugir i el van trobar que hi ha un... No, el van trobar a l'hospital perquè va anar que hi ha un amic i se trobava malament.
Tothom fugia.
Això era una història...
Conta'm què ha
passat aquí. Això era una història Madden in Son Banya.
Madden in Son Banya. Bueno, tots... pel·lícula.
Que tots, absolutament tots, tenen vinculació en Son Banya. Víctima, detingut, els que follien, tots.
S'accidentat, els que van morir, els que van morir també.
Tots, ara t'ho contaré.
Tots anaven a la carnisseria.
La història és un cotxe, un Opel Corsa, circula, surt despoblat de Son Banya, que acabava de sortir d'allà. No sé què feien aquestes hores de la matinada sortint de despoblat de Son Banya, que està enxerrant, que és la víctima mortal. I per això aquí s'ha de respectar, perquè és la víctima, i hem de dir que no té res a veure de on venia o tal, perquè és la víctima. I sortia correctament. En aquell moment li envesteix un cotxe, un Volkswagen Golf de gran potència, 400 cavalls, a 150 km per hora que anava.
Però com se pot anar perquè el tros a 150
km per hora? Sortia de la rotonda i se va porar a 400 cavalls, doncs imagina't, a 150 km per hora en res. Li van vestir i ho va matar directament. O sigui, automàticament va morir allà a l'acte. Què va fer? Perquè se tracta de que la persona que conduïa, n'Andrés Cortés Santiago, conegut perquè per altres té antecedents per altres temes, aquest surt del cotxe i amb el seu acompanyant i fugen i se'n van. Deixen aquest home tirat allà en terra i se'n van. I s'amaguen dins el poblat de Son Banya.
Tots dos?
Tots dos. Un d'ells, l'acompanyant, surt després i se'n va cap al Molinar, perquè vivia per allà, comença a tirar sang perquè... Bueno,
escupir sang.
Sí, sí.
Sang.
I se'n va a l'hospital. Aquí se dona la veu de l'alta, d'alta i tal, i la policia local se presenta allà i agafen aquest home i li diu: "Men, què has fet tu? Per què tens aquestes lesions?" Li diu que és perquè ha tingut un accident, confessa qui ha estat es que manava, i per tant, com que ha confessat qui era, van anar a el poblat de Son Banya, no sortia, i finalment, dos dies després, se va presentar i se va personar a la dependència de la policia local i se va entregar. I ara se li imputa un delicte de conducció temerari, fugida del joc de l'accident, i el jutge de guàrdia ho va passar i ho va enviar a presó. De moment, està a presó provisional.
Una presó justificada? Com a professional que ets de...
No. No és una... Bueno, sí, està justificada perquè és legal, el que ha fet el jutge, és totalment correcte, però no és l'habitual. Igual que tampoc és l'habitual quan aquell marroquí va atropellar en Jaume Anglada, tampoc l'habitual que se'n vagi a presó. O sigui, en aquest cas, quan...
Què se fa? Perquè lo mediàtic que...
L'alarma social. Hi ha molta alarma social, hi ha un clima...
Una pressió,
i per això el que se fa realment als jutges és t'envia a presó, xerra amb l'abogat, i li diu: "Mira, hi ha molt de trull, que la gent se calmi, l'enviem a presó, i d'aquí una setmana me fas un escrit i jo t'ho deixaré en llibertat en càrrecs." Perquè lo normal i lo habitual és que tu quedis en llibertat en càrrecs fins que te jutgin. Aquest home no fugirà. Quedaran aquí. I doncs, per tant, per una condena que te pot caure com a màxim 3-4 anys, és un homicidi imprudent. Ell no volia assassinar en aquesta persona.
Clar.
Com que té una pena privativa de llibertat que no és molt elevada, te deixen en llibertat en càrrecs fins que el judici. El judici ho condenaran, li cauran 3 anys, 4 anys, i entrarà a presó. Però durant aquest temps, la presó provisional és per evitar que te'n vagis, que fugis i tal. Però qui es fugirà?
Ja,
deixarà tota la seva vida per 3 anys de presó.
Ja.
Per tant, no és l'habitual, igual que la de Jaume Anglada, no era l'habitual, però, evidentment, en tot el renou que hi havia, el millor és enviar a presó.
Me queda un minut perquè te vaig veure per la televisió, te vaig veure per la televisió espanyola xerrant d'aquest marine d'esportavions més gran del món que va venir i va estar amb nosaltres una setmaneta.
Una bona guetera.
Una guetera, però una guetera de locos. I te vaig veure per la televisió espanyola que ho explicaves, què va passar amb aquest marino.
Un marine americà d'esportavions més gran del món que va venir aquí, estem 6 dies, se'n van anar a la fira que hi ha ubicada dels Feriantes, que hi ha en el Parc de la Mar, va entrar allà, navegat com una sopa, se va començar a donar-se empentes, cop de puny i tal, i se va quedar tot sol. En el final eren 4, no podien...
Però si anava a dir, eren 4 persones contra el marine i el marine
no podien.
Podien bé.
Me van dir els Feriantes, diu, podem assegurar que estan ben preparats els marines americans. Perquè eren 4 que li donàvem i no havíem forma humana de tirar-lo.
Tremendo. Julio Bastida, de Codi Vermell, aquest espai, allà on repassant successos, tribunals i emergències. Hem xerrat un poquet de tot avui. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Bon diumenge i bona festivitat del Carme del Pilar i de la Hispanitat.
Perfecte, molt bé, la setmana que ve.
Fins la setmana que ve. Senyors i senyors, 9:52 minuts, bon any de rebosta del plat, però antes un poquet de música. Vinga.
De hacerte la cuenta de las papelinas, de que no te fíe ni Rafael del Pap, de que venda chapas en ciertas esquinas, de que te conozcan en cada hospital.
I de tres ràdios, diversitat.
Quan les dificultats semblen massa grans i sentim que no podem més. Quan la vida a casa nostra es complica i les forces s'acaben. Per aquests moments, neix el SAIDIC, un servei pioner que dona suport a les famílies amb infants amb discapacitat intel·lectual i alteracions de conducta. I també per això reforçam el SAID amb 18.400 hores d'atenció a domicili, caps de setmana i festius. Professionals que retornen calma i confiança a les llars. Quan l'ajuda arriba a casa, tot canvia. IMAS, Consell de Mallorca. El Museu Marítim de Mallorca torna a obrir les seves portes a Ses Voltes, a Palma.
Un espai renovat, amb experiències immersives, col·leccions úniques i un projecte museogràfic que posa en valor la nostra relació amb la mà.
Vine a descobrir-lo. Històries, patrimoni i emocions que connecten Mallorca amb la seva ànima marinera.
Obert de dimarts a diumenge de 10 a 17 hores.
Entrada gratuïta. Consell de Mallorca. Del rebost al plat, el gust per la cuina a l'abast de tothom. Tradició i creativitat servides cada setmana a taula.
Així és, això és del rebost al plat. Cada diumenge un restaurant convidat comparteix una recepta especial perquè puguis preparar a casa, una cita setmanal de gastronomia amb productes creatius i plena de bon gust, Juan Mimas.
I avui parlam amb un cuiner que té, que jovenet, però té 15 anys d'experiència. Ell és actualment fa feina en el centre de producció del restaurant De Maca de Castro.
Hombre!
Una marca reconeguda d'una cuinera autèntica i que té estrella Michelin. I d'aquest centre de producció del restaurant Maca de Castro està situat a Sa Pobla, però ell, el convidat d'avui, també ha fet feina en el jardí Bistro del Port del Cudi i el restaurant Andana.
Vamos, si avui és una representació gastronòmica que és convidat que tenim en nosaltres de lo que és la cuina de diversos restaurants.
Correcte, i avui tenim en el Lluís Rodríguez en nosaltres.
Lluís, molt bon dia.
Molt bon dia, com estem?
Com estàs? Com ho compagines tanta de feina? M'ho pots explicar?
Bueno, sempre trec molt de temps lliure meu per continuar amb el tema de la feina.
Això és una passió, idoi.
Sí, bastant.
Bueno, això és bo, això és bo. Què m'ho prepararàs avui?
Avui xerrarem de mongeta de carota en sopes mallorquines.
Hombre, amb aquest virujillo que ja comença a fer, amb aquest temps que de pluja, hivernal, otoñal...
Sí. Un pot de cuera.
Otoñal, aquí has de dir otoñal.
És que si no hauries dit tardoral.
Tardoral.
Era pitjor encara.
Mongetes, vinga, dalt i sabes. Ingredients.
Ingredients. Bueno, tenim per un costat llegum de carota, que és una llegum que se sembra per la part de Sa Pobla Muro, una llegum molt antiga d'aquí de Mallorca.
Ok.
I fem un brou de col amb espècies mallorquines.
Quines espècies hi posam?
Les quatre espècies.
La mescla d'espècies de roig brut.
Correcte. I els ingredients que du són prova verd, prova vermell, sofrit, col flori, col, la mongeta i el brou. I un pic acabat l'acabam amb un pot de rabanet i fonoi.
N'hi ha a davant de fonoi marí?
No, no és fonoi marí, és fonoi de cargols, és fonoi d'herba.
Vale.
I res, es cuina tot i ha de quedar un poc caldós aquest plat.
Molt bé, i què feim? Quant de temps necessitem per cuinar tot això? S'ha de fer molt de xup-xup? Com funciona? Vinga.
Mira, nosaltres feim una base, embestem la mongeta i el brou de col, perquè la mongeta aquesta s'han de cuinar a foc lento i són uns 40 minutets, més o menys, i les reservam. I a l'hora del restaurant, com tenim una base d'un fondo de prova amb sofrit, i quan ha de sortir el plat, agafem aquest fondo, li posem les verduretes de col flori, un pot de tap de cortí, les mongetetes que estan com un poc precuites, i l'acabam amb el brou. I ha de fer xup-xup unes 5-6 minutets, que quedi un poc caldoses, i l'acabarem decorant amb un pot de rabanet i fonoi.
Lluís, tu menjaràs mongetes avui, o no? Avui que es diu
menja, no.
On li pegues? Què li pegues?
Jo estic avui de viatge amb un amic gastronòmic, estic per Santiago de Compostela, Galícia.
Oh!
En aquestes mongetes que has fetes avui de matí, quin postre li podríem acompanyar?
El postre? Pues bueno, tenim unes torrijas de coca de patata.
Hombre!
Que me la fa un forn de Sa Pobla i res, l'acabam amb un cruixent de cafè per damunt.
amb un cruixent de cafè per damunt. Com se fan aquests cruixents? Com el definiries? Per si que m'ho escolta per la ràdio i ara mateix no sap molt bé què és.
El cruixent no té molt de misteri. És comprar una massa filo, que se troba avui en dia a qualsevol supermercat, i la pintam en cafè líquid, has de fer un pot de cafè, i amb un pincell el pintes, i llavors se l'enforna fins que queda eixut. I això seria el cruixent que posem al damunt.
I doncs, Lluís, moltíssimes gràcies per haver estat en altres avui de matí. Ha estat un plaer, una ferrada ben forta.
Que vagi bé, una ferrada.
A disfrutar. Adéu,
salut.
Són les 9:58 minuts. Anem amb un poquet de musiqueta que m'ho has preparat quan mi avui en aquesta música que ara i cada dia te dediques a triar.
Mira, aprofitar... com que avui es cumple de mon mare...
Hombre, molt d'anys. Feliz en
sí,
tu dia.
Sí, tenim un cumpleaños feliç allà flotat a primera hora, però... Sí,
però no ho posen perquè ara falta un minut per arribar a les 10.
No, queda un minut.
Molts anys de sa mama ja està.
Sa teva mama sí que tindria complet, que sí?
No, mira no. Que sa teva. No, no, de fet, no, ja ha passat i no, no ho haig ni he dit per la ràdio.
Ni hauries vengut. Ai, però mira, sí que escoltarem George Michael, que li agrada molt. T'ho pareix?
Hombre,
això me compres?
Tocom.
Au, idò. Molt de lles, mama.